A partir d'avui, 11 de febrer, fins al divendres 13 a les 7 del vespre, la sala d'actes del Museu Monogràfic del Puig dels Molins a Eivissa acull el seminari d'arqueologia clàssica titulat Les ciutats romanes i l'estructura territorial de l'Imperi Romà. És un acte, unes jornades organitzades per l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera en col·laboració amb el MAEF. Aquest seminari constarà de 3 xerrades impartides per Ricardo González Villascusa, catedràtic d'Arqueologia de la Universitat de París, director del laboratori Arscan i un dels especialistes de referència en l'estudi de les ciutats romanes. De fet, ell mateix ha participat directament en les recerques i troballes del Castellum Romà de Formentera. Parlem avui amb en Ricardo González. Bon dia, Ricardo. És un honor per nosaltres tenir-lo amb nosaltres.
Hola, bon dia i moltes gràcies a vosaltres. Sí, és un plaer, és un plaer estar en tornar de nou a Eivissa.
Molt bé, escolti, quin és l'objectiu principal que vol traslladar amb aquest seminari sobre les ciutats romanes?
L'objectiu principal és demostrar que la millor manera d'organitzar un imperi de grans dimensions, com era el de l'imperi romà, la millor manera era la de crear ciutats. Mm. I quan parlem de ciutats no parlem només de la ciutat, sinó que de la ciutat i el seu territori. És a dir, per exemple, la ciutat d'Eivissa, Bussus, en l'antiguitat romana, era el nucleus urbà, que és la ciutat, més el territori que comprenia l'illa d'Eivissa i l'illa de Formentera. Lo que vol dir és que necessitaven una organització que tenia com a punt principal la ciutat, però després tot el territori. Què és el que passa en aquest territori? Que hi ha una continuïtat territorial i lo que passava era que les autoritats municipals de cadascuna de les ciutats tenien la responsabilitat de que les infraestructures de l'imperi en aquest territori, per xicotet que siga, estiguera en condicions per a facilitar les comunicacions, no només de mercancies, sinó també de les persones, de la informació, de la informació que emanava des de Roma fins a qualsevol punt del territori, i això era l'organització més correcta. És a dir, les autoritats municipals tenien la responsabilitat de que tot funcionara en el seu territori, i si tot funcionava en el seu territori, funcionava a nivell de l'imperi.
Mm. Molt bé. A veure, perquè ens aclarim una mica, el nostre passat romà, quines característiques té el passat de Roma a Formentera i a Eivissa? Com va ser aquesta presència de l'imperi romà a les nostres illes?
Pues la presència de l'imperi romà a les nostres illes és pareguda a moltes, i això ho veurem, és molt pareguda a altres territoris. Una de les característiques de l'imperi romà és que va unificar en un territori administrat per un cap, que era Roma i que era l'emperador, en una unitat administrativa única, però al dintre n'hi havia una quantitat de pobles impressionant. N'hi havia des de grecs hasta púnics, gals de la Gàlia, britànics de les illes britàniques, i això significa, o germans de la Germània, i això significa que l'imperi va a integrar tots aquests pobles en una única unitat administrativa, econòmica, i d'imperium, del poder. I a les illes, en un moment determinat, a partir, normalment es creu que a partir del segle tercer, ja el segon i primer abans de Crist, lo que passa és que les illes que estaven sota la jurisdicció dels púnics i els cartaginesos perquè havia hagut una fundació, el que passa és que passa a integrar i a formar part de l'imperi romà. En aquesta evolució, a partir del segle I, el que passa és que es converteix en una ciutat que no és romana en el seu origen, però que, diguem-ne, és una ciutat a la romana, que pren característiques de ciutats romanes i, sobretot, el que deia abans, forma part de l'estructura territorial i les autoritats d'Eivissa i de Formentera tenien la responsabilitat de que en el territori funcionaren les coses. Això té conseqüències de que n'hi ha el que hem parlat moltes vegades en ciència, en història, en arqueologia, és la romanització, la introducció de costums, de formes de governar i de modes, fins i tot, que eren romanes, en diferència de que encara que siga en ciutats que foren d'un origen distint com el dels púnics, en el cas d'Eivissa i Formentera. Una empremta que tinc molta relació en aquest jaciment és, per exemple, l'existència del Castellum Romà o del Baix Imperi de Camp Blai a l'illa de Formentera, que estava precisament en un moment molt complicat de l'imperi romà, a principis del segle IV, estava controlant el territori marítim entorn a Formentera i a Eivissa per a evitar un desembarcament de tropes enemigues.
Què més sabem d'aquest castell? On qui vivia?
Pues no ho sabem en certesa, però tenim suposicions. El que sí que sabem és que és un castellum que data dels primers anys del segle IV, o sigui que estem parlant del 300, 310, 300 com a molt 20, i l'arqueologia mos va donar el resultat de que era d'esta època, de principis del segle IV. Lo que passa és que, clar, no només estudiem els jaciments arqueològics, sinó que intentem integrar estudis que ja estan fets, per exemple, el de la numismàtica, i ens adonarem de que la circulació monetària de les illes d'Eivissa i de Formentera és una circulació monetària un poc anòmala, en el sentit de que n'hi ha molta moneda de l'emperador Maxenci. I Maxenci era un candidat a l'imperi quan el va derrotar Constantí. Això què suposa? Suposa que tenim el dubte o la presumpció de que podia ser en el conflicte entre Constantí i Maxenci, de que n'hi haguera ahir una construcció que probablement no es va acabar de construir, però que si s'haguera acabat de construir haguera tingut una guarnició de 80 soldats.
Molt bé, més o menys l'imperi romà a les nostres illes, de quin moment fins a quin altre moment va estar?
Pues l'imperi romà, sobretot des de l'època d'August, el primer emperador, és a dir, des del 31 abans de Crist, fins al segle IV, V, el moment o a partir del moment en el que l'imperi romà ja no té vigència i ja no funciona. És a dir, com a mínim 3 segles segur, 4 segles quasi, en certesa, i les influències de l'imperi romà fins al segle V, VI, perquè també en la dominació bizantina lo que ocorreix és que en realitat és un hereu de l'imperi romà. I això arriba fins al segle VII.
Molt bé. Tot i així, creu que falta, diguem, informació, falta, doncs, testimoni d'aquest període?
Sempre, segur, l'arqueologia és una disciplina que funciona sempre per, bueno, com totes les disciplines científiques, però en l'arqueologia, com que els vestigis que estudiem estan moltes vegades desapareguts, estan sota terra, pues estem sempre contribuint en la recerca arqueològica, estem contribuint sempre a reunir peces d'un trencaclosques que és la realitat de l'antiguitat, si això es pot dir, però que és intentar reconstruir. I això sempre n'hi ha jaciments que apareixen, que s'estudien gràcies a la arqueologia preventiva, que és l'arqueologia que es fa abans de la realització de la construcció d'una autopista o d'un edifici, o de les investigacions programades que fem i que organitzem en el marc d'un projecte d'investigació.
Molt bé, quan parlem d'això, de la xarxa urbana, de les infraestructures, no sé si ens pot posar exemples de com aquest imperi va aconseguir, doncs, escurçar les distàncies.
Pues, en dispositius tècnics i tecnològics de l'època que facilitaren l'organització i en més velocitat. Això què vol dir? Això vol dir que, per exemple, es construïen... N'hi ha un avanç tecnològic que és el descobriment, a partir del segle I abans de Jesucrist, per exemple, el que es diem el morter hidràulic. Això què vol dir? Que a la sorra i a la calç la vegia la putzolana, que és una terra volcànica, i això, quan es construís, és un morter hidràulic que permet construir un pantalan en una zona que no és naturalment un bon port. I això ha permès la construcció de ports allà on les condicions no eren les més adients. La construcció d'un far, per exemple, també era un instrument que estava baix la responsabilitat, per exemple, d'una ciutat. I això significa que estàs facilitant la comunicació. I la construcció, per exemple, en el port d'Eivissa, que n'hi haguera un representant en una oficina de l'imperi romà que controlara l'arribada de mercancies i de per exemple algú que portava una comunicació que tenia que arribar a l'illa d'Eivissa, pues això significa que es reduïren no les distàncies, perquè les distàncies no es poden reduir, però sí que reduïa la velocitat de transmissió de tota aquesta comunicació o de les mercancies que arribaven a una zona.
D'altra banda, tenim també, doncs, una altra funció de les ciutats romanes, les funcions econòmiques, funcions urbanes, que precisament serà un altre eix, no?, d'aquestes xerrades. Què ens pot explicar sobre això?
Lo més interessant des d'aquest punt de vista, per exemple, la integració que significa la integració a Roma, per exemple, de les illes, significa que A l'imperi romà n'hi havia el que es diu duanes, circunscripcions duaneres, no? Això què significa? Que quan arribaven a la circunscripció d'Hispània, per exemple, un producte pagava ara és el 1,5% del seu preu en impostos que es recaudaven a Eivissa, per exemple, perquè era el primer port, una mercancia que arribava des d'Itàlia a Hispània, el primer port que podia arribar era Eivissa, i quan arribaven al port d'Eivissa, per exemple, pagaven i podia existir una oficina de la duana, no? I això significa que està recaudant-se els diners per a que funcione l'estat i per a que funcione el sistema econòmic de l'imperi.
Sabem si Formentera i Eivissa tenien doncs representants administratius separats o anaven com en un pack?
És un pack. Edusos, n'hi ha els autors de l'antiguitat, diuen que Edusos està format per dos illes i una ciutat, que és la ciutat d'Edusos, en el mateix nom, no? Entonces, el territori és Edusos, Eivissa i Formentera, i això significa que és la mateixa unitat, és el territori de la Kiwitas, perquè en llatí la civitas és tot el territori inclosa la ciutat. I en el cas d'Eivissa i Formentera era les dues illes.
Clar, per tant, diguem que l'activitat a Formentera no en sabem molta cosa, no? Al no ser doncs una ciutat, sabem quanta gent hi vivia, més o menys? Tenim alguna dada?
Això sí que no ho sabem. Això és molt difícil. La demografia històrica és una disciplina molt difícil, sobretot per a aquestes èpoques tan antigues. Lo que sí que sabem en tota seguretat, perquè jo vaig participar en les prospeccions arqueològiques dels anys de finals dels 80 i a Formentera, i l'hem publicat. El que sí que sabem és que n'hi havia població i que n'hi havien ports d'arribada, no n'hi havia una ciutat en el sentit de ciutat romana, perquè ja és molt xicoteta, però el que sí que sabem és que n'hi havia una activitat a partir d'una determinada època, n'hi havia una activitat i n'hi havia una producció, i això significa que n'hi havia ports, i la comunicació entre Eivissa i Formentera era contínua. El que suposa és que n'hi ha una sèrie de jaciments d'aquesta cronologia d'època romana que funcionaven i que estaven en relació directa en Eivissa.
Molt bé, l'última sessió d'aquestes jornades és viure i morir a les ciutats romanes, al final de les ciutats. Què ens trobarem en aquesta sessió?
En aquesta sessió tractarem sobretot dos coses. Una cosa que és, al meu pare, una cosa molt interessant, que és com es vivia, perquè viure a una ciutat significa una quantitat de desechos, me surten en castellà, o de
residus.
De residus, gràcies. Una quantitat de residus enorme, 20 tones, de dejeccions, que es diu també, que són en una ciutat mitjana, en una ciutat normaleta. Això què significa? Significa que n'hi ha que organitzar tots aquests residus com avui en dia. I això significa que n'hi ha una sèrie de mesures d'higiene per a intentar que no n'hi hagueren, de que els residus no foren una cosa descontrolada, com avui en dia. I això significa que n'hi havia un sistema de recollida de residus i sistemes de cloaca, sistemes d'aqueductes. Això és una part molt important de la darrera sessió, però també significa que n'hi havia epidèmies, n'hi havia morts, i això té que estar controlat, i clar, té que estar en un cementeri, en necròpolis, que es diuen, per a l'antiguitat. I després, comparant el final de la vida humana en el final de les ciutats, abordarem un poc el sistema de com va ser el final de les ciutats d'època romana i com és el sistema que va funcionar 3-4 segles d'una manera prou perfecta, diguem-ne, el que passa és que al final el sistema es comença a no funcionar i el manteniment de les infraestructures, com els aqueductes, les cloaques, el clavegueram, això es comença a no funcionar i significa el final de la ciutat i significa el final del sistema de l'Imperi Romà, que és molt llarg, això no passa en un dia ni dos ni en uns anys, això passa en uns segles. I això abordarem el final del sistema de les ciutats i com això és el començament d'un altre sistema, que és el de l'antiguitat tardia i sobretot el de l'època medieval.
Doncs, Ricardo González, moltíssimes gràcies. Recordeu que hi ha aquestes tres sessions dedicades a les ciutats romanes a Eivissa. Tenim, d'una banda, la construcció espacial i la xarxa urbana de l'Imperi Romà, després funcions econòmiques i funcions urbanes de les ciutats romanes i viure i morir en aquestes ciutats. Tot això serà avui, demà i passat demà, en aquestes jornades a Eivissa organitzades per el MAEF i també per l'Associació d'Amics del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera. Moltíssimes gràcies i molta sort en aquestes jornades.
Moltes gràcies a vosaltres.